Doncs mira, avui en lloc de dies mundials, dies internacionals i tota aquesta història, t'explicaré una cosa ben local o ben propera a la ciutat de Lleida. Aquesta tarda tenim un pessebre vivent des de les 6 fins a les 8 a l'església de Sant Joan, a la plaça de Sant Joan, a la ciutat de Lleida. Es reprèn, després d'aquest llarg parèntesi de la pandèmia, i aquesta nova edició del pessebre vivent a Sant Joan, ja et dic, des de les 6 fins a les 8. A més dels grups parroquials de la catequesi, joves i reforç escolar, també hi participen els romanesos catòlics, coptes d'Egipte, ucraïnesos, colombians, el Club Raier, la confraria La Somereta i la parròquia de Sant Salvador de Pardinyes. La recreació del misteri del Nadal, enriquida per tots aquests col·lectius, serà una vivència de fe i un cant d'esperança per la pau al món, especialment a Ucraïna. I això t'ho dic també perquè l'entrada per veure el pessebre vivent és totalment gratuïta, però s'admeten donacions que aniran per aquesta societat ucraïnesa. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que som divendres, 30 de desembre del 2022. Avui nosaltres acabem la programació del 2022. La setmana vinent, ja saps, t'he estat explicant, i si no, doncs t'ho dic ara, que no tenim programació local. Escoltarem el nostre company, el José Miguel Cruz, des de COPE Barcelona, i dilluns, dia 9 de gener, i tornarem des de COPE Lleida. Però vaja, que encara ens queda des d'ara fins a arribar a les dues per parlar de moltes coses de prop nostre, de la província de Lleida. De moment et dic que estem ja fregant els 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. A partir de la una estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, fent ja aquesta valoració del 2022 meteorològicament parlant. Abans, però, farem l'actualitat informativa, el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, el divendres de cine amb la Laura González. Avui també estarà amb nosaltres la Merche Pinilla i el José Antonio García Barranco, perquè farem el sorteig del concurs dels tres premis màgics de Cadena 100. I acabarem amb l'Espai Groc, amb totes les propostes doncs, del món de les arts escèniques, de la música, dels espectacles, de la cultura, de les exposicions, en fi. Allò ja per complicar-te l'agenda, on vaig si tinc mil propostes? Doncs mira, que tots els problemes siguin aquests. Abans, però, busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem cel ennuvolat o cobert, tendint a intervals ennuvolats o cel poc ennuvolat, sense descartar tampoc alguna precipitació dèbil a la vessant sud del Pirineu, també amb una cota de neu entorn als 2.000 o 2.400 metres. Temperatures en ascens generalitzat, arribant fins als 16 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 15 a Tàrrega, 14 a Viella i fins a 13 graus a la Seu d'Urgell. També ben variable fluix en predomini de la component oest. Per a demà dissabte esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols alts i també bancs de boira matinals a les depressions que podrien ser persistents de forma local fins al migdia. Temperatures en ascens arribant fins als 16 graus de màxima a Balaguer, Tàrrega i la Seu d'Urgell i fins a 15 de màxima a Lleida, Ciutat i també Viella. A més, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Com et deia, fregant ja els 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut una mínima de 6 graus i mig. Se n'ha anat la boira, però està el dia ennuvolat. Això sí, la visibilitat està per sobre dels 10 quilòmetres. 12:24 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, parlant de successos, saps el detingut que t'explicava per disparar tres trets des del balcó de casa seva a la Bordeta? A Lleida. A Lleida, eh? Sí, sí. No a Califòrnia o a Texas, Estats Units. No, a Lleida. Tres trets, eh? Des d'un balcó. Doncs resulta que, a més, tenia 10 quilos de haixís i 391 grams de cocaïna a casa. Els Mossos encara no han trobat l'arma amb què va efectuar els trets arran d'una baralla entre fills de dos famílies. I ull perquè tanquem l'any, ens falta avui i demà, però bàsicament tanquem l'any a la demarcació de Ponent amb 7 morts criminals, la xifra més alta en els 11 anys que els Mossos tenen registres. Només el 2019 no es va cometre cap crim, mentre que el 2013 i el 2017 n'hi va haver 4 amb 5 morts. Aquest any, 7. És una xifra més de la que parlàvem ahir amb Xavi Palau del Partit Popular i de les que t'explicava la setmana passada, que al final són xifres que no donen massa interpretació, són xifres en les que qualsevol activitat delictiva o criminal ha pujat aquest any a la zona de Lleida. Per tant, podem començar a preocupar-nos, però ja, no cal que ens esperem a que passin les eleccions al mes de maig, perquè si no la cosa cada cop va pitjor. A la xarxa viària, per cert, els peatges que encara depenen de la Generalitat de Catalunya pujaran entre un 6,57% i un 7,3% de cara a passat demà, el 2023. Per exemple, creuar el túnel del Cadí, que té peatge, però no de l'Estat, sinó de la Generalitat de Catalunya, ara passarà a costar-te en un trajecte, no anar i tornar, no, en un trajecte, amb un vehicle normal, 13,48 euros. I ja la ciutat de Lleida, el bisbat de Lleida, ha materialitzat la cessió gratuïta de 7.874 metres quadrats del turó de la Seu Vella a l'Ajuntament de Lleida, que d'aquesta manera podrà tornar a licitar el servei del bar La Sibila, la concessió del qual expira a finals de gener al tenir la titularitat de tots els terrenys del conjunt patrimonial. Curiosament, l'Ajuntament ha estat licitant des de fa més de 10 anys aquest espai sense ser-ne el propietari dels terrenys ni el titular, però vaja, vull dir, escolta, que tu vigila que si t'enganxen a casa pintant sense demanar el permís d'obres o qualsevol altra història, et caurà la multa. Aquestes irregularitats així, doncs no passa res, home, això és pel bé de la ciutat, eh? Pel bé de la ciutat ho podem fer. És igual si tu fas una obra o qualsevol acció mínima, bueno, pel bé de la comunitat o pel bé de casa teva, sense molestar ningú, que si no has pagat el cànon o l'impost que toque, res, a passar per l'aro. Aquí no passa res, no passa res. Sabeu que a la Universitat de Lleida la plantilla s'està envellint? Tu pots dir, home, clar, cada any que passa, doncs són un any més grans, tots plegats. Doncs no és ben bé això. El que passa és que no hi ha relleu generacional i per això la plantilla docent de la Universitat de Lleida està composada en un 66% de persones entre els 55 i els 70 anys. O sigui, bastant més de la meitat. Bàsicament, dos terceres parts. I ja saps que un 40% superen els 60 anys. Això vol dir, doncs, que les professores i els professors de la universitat, doncs, estan envellint. Falta relleu generacional també en aquest àmbit. I et parlo ara de mobilitat. Ja saps que per llei, aquest 1 de gener, ha d'entrar en vigor la zona de baixes emissions a totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Doncs bé, Lleida no comptarà el dia 1 de gener amb aquesta zona de baixes emissions per limitar la circulació dels vehicles més contaminants, malgrat, com t'explicava, que el decret que han aprovat el Consell de Ministres, que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants, amb la qual cosa es ratifica el que s'havia previst per la llei del canvi climàtic. Es dona la circumstància de que és una mesura impopular, de que s'està fent de qualsevol manera, de que no s'ha pensat absolutament en res, de que prohibir són molt ràpids i molt àgils, però a l'hora de proposar alternatives o, escolta, mira, et prohibeixo entrar aquí, però et dono això, doncs no és una cosa que s'estili als ajuntaments d'avui en dia. I, clar, hi ha eleccions al maig. Per tant, qui vol posar en marxa aquestes mesures a 5 mesos de les eleccions? Ningú. Doncs una altra història. No es farà i no passarà res. I, és més, si passa, les multes aniran per l'Ajuntament. I l'Ajuntament no té una màquina de fabricar diners. D'on els traurà? Doncs de la teva butxaca i de la meva, dels impostos. És així de cru. Per tant, de moment, no hi haurà aquesta zona de baixes emissions a Lleida. Quasi millor, perquè tal com estava plantejada, doncs déu-n'hi-do. Però veurem, eh? Perquè aquesta cosa, sí, aquesta història sí que s'ha de desenvolupar i tard o d'hora l'acabarem tenint. De fet, les obres de Prat de la Riba i Rambla d'Aragó van en aquesta direcció. I nosaltres el que fem és parlar de la notícia econòmica del dia. Te n'explico dues. El sorteig extraordinari de la Loteria del Nen del 2023 repartirà 700 milions d'euros en premis i se celebrarà, doncs, com ja saps, ja és ben tradició, el proper 6 de gener a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat. L'emissió d'aquesta tradicional sorteig nadalenc ascendeix a un total de 50 sèries, de 100.000 bitllets cada una, al preu de 200 euros el bitllet dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és de 1.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros. Poca broma. Lleida inverteix una mitjana de 21,97 euros per persona en aquest sorteig i és la xifra més elevada de Catalunya. I també, encara amb notícia econòmica, la inflació es modera un punt al desembre i tanca l'any amb una variació anual del 5,8%, el valor més baix des del 2021.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara marxem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
¿Qué, cómo estás? ¿Cómo ves ya el 2022? Esto está ya a punto, ¿eh?
El 2022, ya te dije yo a principios de año que no me gustaba nada.
Es verdad, lo dijiste.
Sí, sí, efectivamente, porque eran todos números pares, no me gustan los pares. Bueno. Y bueno, al menos ya hablaremos ahora en el melo malo de que el año que viene, si lo sumas todo, es mi número favorito.
¿Ah, sí?
El 7.
Vale, pues nada, pues oye, mira, a mí, si te va bien a ti, también me irá bien a mí, o sea que ya me vale, ya me vale. Oye, por cierto, ¿eres futbolero?
Sí, sí, tanto, ya lo sabes que
bueno,
sí.
Bueno, ya sabes que ayer nos dejó Pelé.
No sé. Sí, bueno, siempre se le da gloria. Ahora, fíjate, los cuatro grandes ya no están.
Vaya, bueno.
Según las estadísticas, ¿no? O sea, el Pelé, el Maradona, el Cruyff.
Bueno, pero y Messi sí, ¿eh? Messi todavía está.
Sí, Cristiano Ronaldo también.
Bueno, sí,
Y el Zidane también.
¿Pero qué me pones aquí a Cristiano Ronaldo si te hablo de Messi? Messi. Messi, bueno, o Rey.
Messi. Ya sabes que a mí el Messi, como ha estado en el sitio que no adecuado, pues no goza mucho de mi
y espera porque quieren hacer que vuelva, que eso ya lo encontraría ridículo, pero bueno. Bueno, nos dejó ayer Pelé, ahora nos hincharemos a ver documentales
y como soy futbolero puedo criticar y critico de que ayer nos robaron el partido en Girona a mi Rayito.
¿Ah, sí?
Con dos penaltis, uno de ellos muy descarado que no, ¿eh?
Que no lo era. ¿Y el VAR? ¿Y el VAR no funciona o qué?
El VAR
con V.
Las reglas no están muy frías ahí,
vale,
¿no? Tiene que aprender un poco a utilizar el VAR porque aquí no lo utilizan bien. En la Premier League, en Inglaterra, tienen otros conceptos.
Va mucho mejor, mucho mejor.
Aquí hay mucho partidismo y muchos intereses que bueno. Se nota, ¿eh?
Bueno, vamos a lo nuestro, a la música. Por cierto, este fin de semana es curioso porque, bueno, funciona así, cada 7 años. Lo empezamos en un año y lo terminaremos en otro. Mañana sábado es 2022, domingo 2023. No sé cómo está la propuesta de música en vivo.
Pues sí, hay música en vivo porque, fíjate, por ejemplo, la Boite del Sport...
Espera, por cierto. Gran éxito de la banda de Jonás en la Boat, en la Boite, ¿eh?
Sí, ya ves tú que es una banda que te dije que es como el Guadiana.
No, ¿sabes qué pasa? Que uno de sus integrantes es colaborador nuestro, David Casero, que está haciendo el espacio de las nuevas tecnologías, y le llegó. Dice, oye, que Andrés ha dicho esto en tu programa, como que somos como el Guadiana. Dijo, mira, si escucha la gente. Pero oye, gran éxito, ¿eh? Más de 200
sí,
personas,
bueno.
¿Eh?
Sí, claro, porque tienen muchos amigos y se juntan pues una o dos veces al año y hacen versiones y es lo que la gente traga más.
Oye, pero tocan bien, ¿eh? Hacen buena música.
Bueno, se lo pasan bien y hacen pasarlo bien al personal, pues, lo cual no está nada mal tampoco.
Eso está muy bien. Venga, eso fue ya, ha pasado. Ahora, de aquí en adelante, explícame.
Pues fíjate, nos vamos a mañana, que ya despedimos el año y comienza el nuevo, y las salas La Boite y Les Paul han unido su oferta de celebración especial para recibir este año nuevo, brindando la oportunidad de disfrutar con la misma entrada de dos ambientes diferentes y con un gran repertorio de DJs, habrá fotocall y muchas sorpresas más.
Bueno, está bien.
La Boite contará con las intervenciones a los platos de los DJs Meister y Martí, que ahí ya es otra historia musical, mientras que Les Paul, que es más electrónico, hará lo propio con Gotsic y nada más y nada menos que con Madrazo. Que Madrazo, este es un DJ de gran renombre y con intervenciones en toda España. Yo lo conozco de cuando estaba residente en la Sala Apolo y en Razzmatazz, en Barcelona. O sea, que no son cualquiera.
Vale.
Ya ha venido algunas veces a esta sala. O sea, que muy bien.
Muy bien.
Y bueno, los que quieran música en vivo, que es eso, la única música en vivo que pueden encontrar, que comentará después de las campanadas en el Café del Teatre, estarán para dar la bienvenida a 2023 Pixie Dixie y Sonsonite con sus respectivas propuestas musicales. O sea, swing, soul, salsa y son de la mano de ambas formaciones leridanas que, bueno, que proponen afrontar esta esperada festividad con la música de tradición afroamericana y afrocubana.
Eso será ya la madrugada del domingo, por así decirlo.
Sí,
abren
a las 12:30. Después de las campanadas, pues ya a partir de las 12:30, 20 euros anticipada, 25 en taquilla.
Vale.
Una nota curiosa, bueno, divertida y que está bien. La banda de versiones Bruisa Express, que es de aquí de Lleida, que está potenciando además un espectáculo familiar dedicado al cine, pues cierra el año haciendo un concierto en la carpa de Sasseineta de San Francés en Formentera.
Ah, oye.
Qué
oye.
Bien, qué privilegio.
Se han buscado un buen fin de año, ¿eh?
Sí, además allí, fíjate, y además que han anunciado temperaturas primaverales todo este fin de semana, pues incluso podrían pegarse un bañito y todo en, en aquel paraíso, donde yo estuve 4 veces en mis tiempos hippies, claro.
Bueno,
en los tiempos de los 70.
¿Te gustó?
Oh, me encantó, Formentera me encantó. Además, una de mis bandas favoritas es Son King Crimson. Tienen un disco dedicado a Formentera.
Es verdad.
El Lizard.
Sí, señor.
El lagarto, que allí hay muchos lagartos.
Sí, señor. Bueno, pues oye, se han buscado un buen fin de año, ¿eh?
Sí. Y bueno, hay que decir también... ¿Qué hay que decir también?
No sé.
Pues que hay una noche vieja solidaria en Binéfar con 3 actuaciones... que bueno, que es una buena iniciativa, porque 1 de cada 5 euros que cuesta la entrada en la fiesta se donará a la lucha contra el cáncer.
Muy bien.
Una buena iniciativa.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y son de estas iniciativas que igual pasan sin pena ni gloria, pero que todo ayuda, ¿eh? Que también es una cosa que bueno, que, a ver si aceleramos ya con esta enfermedad, porque, bueno, ya de verdad, ¿eh? Que ya está tardando mucho, ¿eh? O sea, otras historias vamos muy, muy rápido, pero con esto no, ¿eh? No.
Y una primicia que les gustará a los que tanto amáis el monumento de la Sobella.
A ver, un momento, no lo has dicho en primera persona.
No, porque yo soy más de las balsas, ya lo sabes.
Bueno, pero... Vale.
Pues, sí, bueno, pues también, vale.
En segunda posición, bueno, vale.
Pero es igual, que como siempre se le da tanta cancha aquí y aquello está dejado de la mano de Dios está, y eso no me gusta.
No, pero está dejado, ¿eh?
Sí, totalmente abandonado, olvidado, vamos.
A ver.
Pues bueno, que vinieron Set de Mal, esa banda que me encantó, que vinieron el día 3 de diciembre a La Boite y hicieron un conciertazo... Y aprovecharon para hacer turismo por Lleida. Y se fueron a comer caracoles al Struls y, bueno, y carnes a la brasa. O sea, aprovechan porque esta gente son muy cultos, ¿no? Y les va... Pues se quedaron tan prendados de la Sobella que están pidiendo permisos para... Porque uno de ellos, el guitarrista, el Miquel Figuerola, trabaja de técnico de sonido de documentales.
¿Sí?
Y han propuesto de grabar un vídeo del grupo en la Sobella.
Oye, pues mira...
Porque se quedaron prendados.
Pues me parece perfecto. Se lo vamos a facilitar tanto como sea posible, que al final eso es de todos, ¿no? El monumento, pues vamos a ponérselo
sí,
fácil.
Bueno, el González a ver si nos echa un cable.
Hombre, sí, pero es el consorcio el que decide. Pero bueno, yo creo que no tiene que haber problema. Todo lo que sea...
Claro, promoción,
bienvenido sea. Venga, Andrés, vámonos con el Melo Malo, que al final la gente se conecta aquí para escuchar el Melo Malo, porque esta es la gracia, ¿eh? Porque leerlo tú lo puedes leer comprando el periódico en la mañana, pero leerlo, escucharlo de viva voz,
solo lo puedes hacer aquí los viernes. Y yo sé que hay mucha gente ahora esperando a ver cómo lo dice y qué dice Andrés Rodríguez. El último Melo Malo del 2022, aquí en Cope Lleida. Andrés, cuando quieras.
Un solsticio es una época del año en la que el sol se halla sobre uno de los dos trópicos y da lugar a la máxima desigualdad entre el día y la noche. El solsticio puede ser de verano, de invierno o de lo que la imaginación te permita. Yo, por ejemplo, digo, soy un sol, salgo y me pongo. Estamos en unas fechas en las que no me gusta decir nunca feliz Navidad, porque las ilusiones se desparramaron con el tiempo, la fe se esfumó con las falsas verdades y ese lugar poco recomendable llamado realidad no es más que una pura mentira. Supongo que cada uno siente en su interior un palpitar que le indica cuál es el camino a seguir, qué es lo que realmente le importa o qué es lo que le infunde vida. Lo malo es que a lo peor son muchas las trabas que se interponen. Eso no debe ser excusa para no morir en el intento. Por eso hay que creer en algo, pero no en lo que es una farsa y un negocio para muchos. Se puede seguir ciego, pero mejor ponerse ciego para evitar ser parte de ese redil de los felizmente engañados. Estos días son para felicitar a la gente porque sí. Pues bien, ya cansado de hacerlo con ese acertado feliz falsedad que vomitan Sociedad Alcohólica en la banda sonora de la película El Día de la Bestia, lo dejaremos en unas simples felices fiestas, y más pensando ya en que cambiamos el calendario y nos vamos al 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Es lo primero que nos viene a la cabeza. Los optimistas dicen que es uno más a celebrar y que es mejor que no poder hacerlo. Y un nuevo año implica que las inquietudes se agiten, que los sueños se revolucionen y que la esperanza vuelva a asomarse por el horizonte presta para repartir felicidad para siempre. Además, despedimos un año que no ha sido nada bueno en general. Un montón de buenos músicos nos han dicho adiós y los Master of Puppets siguen campeando a sus anchas. Eso lo ha convertido en otro año maldito, aunque menos que el anterior con tantas restricciones absurdas. Esperemos que el destino respete de una vez por todas a las personas de bien y si se tiene que llevar a alguien, que lo haga con los que están fastidiando a sus semejantes, que de haberlos, haylos. No quiero citar a nadie porque clama la evidencia. Al margen de creencias y bemeces, para lo que resta de fiestas, de año y de espera a los sueños ansiados, mis mejores deseos de buen rollo para la buena gente de cara a un nuevo año que tiene que ser mucho mejor porque me gustan los impares y la suma de sus dígitos es mi número favorito. 2 + 2 + 3 = 7. ¡Oh, yeah!
Pues mira, me quedo con esto, Andrés. Ya está, es impar y suma 7, a ti te gusta, pues a mí me va a gustar también. Ya está.
Mira, y como futbolero que antes me has preguntado, sí. Si me gusta el 7, si soy del Madrid es porque de pequeño flipaba con un jugador que se llamaba Amancio Amaro Varela, que llevaba el 7.
Bueno, ya, pero esos jugadores, bueno, no sé, a veces caemos en la tentación de pensar que todo lo anterior fue mejor. Pero sí que no. hay cosas que sí que han empeorado, ¿eh? Las actitudes y todo el negocio que está alrededor del fútbol. Porque a mí el fútbol como deporte me gusta mucho, pero es verdad que alrededor del fútbol, ya desde pequeños, ¿eh? Ya, hablo de fútbol base, hay un negocio por ahí montado que no puede ser. Lo estropea todo.
El fútbol hay que mirarlo con un rectángulo de juego con 11 contra 11.
Sí, señor.
Y déjate de historias.
Sí, señor. Andrea Rodríguez, ¿eres de uvas o no el 31 por la noche?
No, hace años que ya no como esas pamplinas que tampoco. Eso se lo inventaron. Se lo inventaron en 1909 porque hubo una... Hubo un montón de cosecha y entonces dijeron de hacerlo y ahora se lo han querido todos y solo se hace aquí en España, me parece.
Pero tampoco haces eso.
No, que va a mí.
¿Y qué haces?
A mí las farsas, no me... ¿Qué hago?
Claro, no sé, ¿qué haces las campanadas?
Pues reírme de cómo lo hacen los demás.
Pues buena filosofía. Pues Andrea Rodríguez, oye...
Más de uno, que no se atragante nadie, ¿eh?
Que tengas buena entrada al 2023. Un abrazo grande. La semana que viene te doy fiesta, pero la otra seguimos aquí, ¿eh?
Muy bien, pues estaremos ahí al pie del cañón. Venga, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí la informació del cinema, tot i que està durant aquestes festes de Nadal, ja saps que les cartelleres estan actualitzant els dimecres, els divendres,
segueix l'espai Divendres de Cinema. És que res, perquè ens feia mandra de canviar el nom, per aquestes dues setmanes, de ficar Dimecres de Cine. No, no. Doncs Divendres de Cine. Laura González, què tal? Bon dia.
No, a veure, Ricard.
És que me mira amb una cara que diu, però ara què m'estàs dient? Que hem de canviar el nom una altra vegada, amb el que ens va costar pensar-lo.
O sigui, el nom no determina quan s'estrenen les pel·lícules. El nom determina quan vinc jo aquí a donar-te alegria a l'estudi, per favor.
Divendres de Cine.
Divendres.
Molt bona definició.
La que soc de cine soc jo.
Laura González, darrer espai del 2022. I apurant, perquè és dia 30 avui.
Ja, és que me tens esclavitzada.
Cau així. No, ja, bueno, esclavitzada, ja. No? Que estem aquí treballant. En fi, escolta, que et dona temps d'anar mirant alguna cosa o no?
Aquesta setmana no he pogut, però bueno, la intenció és anar almenys una vegada a la setmana al cine.
Jo estic avançant amb Mythic Quest.
Buf, ni idea, què és això?
Apple TV Plus.
Ah, m'ho vaig treure, vaig veure el que m'interessava.
Doncs escolta, és una d'aquelles sèries que no ha fet soroll i que, bueno, jo, a mi m'està agradant força, m'està agradant bastant. Cada cop està més ben considerada.
Doncs jo he acabat la tercera temporada de True Detective.
Ah.
I la veritat és que...
Que no em facin una quarta.
Sí, em faran una quarta.
Ah, vaja.
Sí, em faran una quarta.
No saben són... quan parar, eh?
No, però són independents.
Ah.
Vull dir, aquesta fa una referència a la primera temporada, que em va fer gràcia, bueno, a mi i a tots els fans de True Detective, però...
Però...
Ostres, té un final que... Una mica minset, no?
És que no saben com acabar les coses.
No, bueno...
No, bueno, no saben com acabar.
Molt bons actors, bones trames. Ara, com la primera temporada de True Detective, no hi ha cap altra. Així ho he de dir. Aquesta tercera està bé, o sigui, tenia puntets en comú, bien. Després, Willow. Willow, me costa molt entrar als capítols. O sigui...
És lent.
No és lent. Però no... És una fantasia, una fantasia modernitzada i la fantasia de Willow era més èpica, no sé, no sé. No m'està desagradant, però trobo mancances.
Vale, pues nada.
Com a fan de Willow.
Doncs apa, va, anem a les estrenes d'aquesta setmana. S'han estrenat dimecres, per tant, avui ja ho teniu a la cartellera. I comencem amb una...
Les repassem així ràpid, no?
Sí, comencem amb una que... Bueno, ja la vas explicar la setmana passada.
Sí, us les vaig explicar totes.
Que... Has vist alguna crítica d'aquesta pel·lícula?
No.
Ho dic per l'actor.
T'agrada Tom Hanks sí o Tom Hanks no?
A mi sí. Sí, a tu no.
A mi no.
Sí, és que no coincidim amb res.
No,
ja ho veig.
Ja veig que
no coincidim amb res. El peor vecino del mundo.
Doncs sí, és una dramèdia protagonitzada per Tom Hanks, que fa d'un vidu rondinaire, i llavors doncs, una alegre família es muda al costat de, a la casa del costat de la seva i es veurà embolicat en una molt improbable amistat que posarà el seu món potes en l'aire. Possessions, en el qual una monja es prepara per a un exorcisme i s'enfronta a una força demoníaca que està misteriosament relacionada amb el seu passat i amb un dimoni que també va posseir la seva mare.
La novel·lista i su pel·lícula.
Això és un drama coreà de cinema dins de cinema amb el rerefons del món literari. És una pel·lícula triangulada i intimista entre tres amigues, la novel·lista, la llibretera i la cineasta. Diferents visions de la vida, la creativitat i l'art.
RMN, Romania.
Doncs sí, és un drama thriller que us explicava la setmana passada amb molta tensió, situat en un ambient mig rural, mig industrial. Ells reben una invitació per a passar un cap de setmana a l'hotel on es van casar. El que no saben és que l'anfitrió vol fer-los xantatge i el que saben molt menys és que l'endemà de que arribin a l'hotel apareixerà mort aquest anfitrió.
És una... És nacional, és espanyola aquesta.
Sí.
Una comèdia... Comèdia-drama.
Has vist thriller ja?
Sí, o... sí, per això.
Te fa gràcia,
sí, va fer gràcia.
És el tipus de pel·lícula que t'agraden.
Vinga, i una altra. La darrera, Inspector Sant i la maldició de la viuda negra.
Doncs sí, és animació per la canalla i va sobre que, bueno, pues a bord d'un avió entre Shanghai i San Francisco doncs viatja l'inspector Sun, que és una aranya i que haurà de resoldre un cas d'assassinat.
Vaya canvi, eh? Ah, ja sé quina és. Aquesta música la... Tu no havies ni nascut, la feien anar a Televisió Espanyola.
I tant, que havia nascut.
Ah, sí?
No soc tan jove, ja.
Això era la clave o el... No, la clave no, el... No, això ho feien anar en promo de Televisió Espanyola, no?
No me'n recordo, però jo recordo coses amb aquesta música a la Televisió Espanyola.
Sí, sí, sí.
No
bueno,
si
l'única
o...
que hi havia, la 1 i la 2,
sí,
llavors.
Recordo inclús la carta d'ajuste.
La 1 i la 2, però i quina edat tenim? Ja, ja,
ara ja parlem de plataformes, no de canals. Vinga, va, anem a per les estrenes d'aquest proper dimecres, o sigui, de la setmana vinent, de l'any 2023, la primera cartellera d'estrenes del 2023.
No arriba gaire forta. I he de dir que hem de fer-li justícia amb aquesta banda sonora, que és la banda sonora de Blade Runner d'Evangelis, que també ens va deixar aquest 2022.
Vinga, M3 Gun.
M3 Gun, Megan.
Megan. Ja, però la E li hem posat un 3.
Sí, perquè ara tot va així.
Sí. Que moderns que som.
Que moderns que som. És un thriller de terror protagonitzat per una nina, una mica lo Black Mirror. L'actriu que fa de nina, a més, és una nena de 12 anys.
Ah, és una actriu, no és un...
No és un robot, no. Uf, quina por, me muero. Doncs fa uns moviments i unes coreografies entre lo mecànic i l'orgànic dignes de tenir en consideració, perquè a mi realment me fan por. De fet, a vegades...
Si et fa por, tu...
vídeos de robots, d'aquests que són com un gosset.
Ah, sí.
Però sense cap. Sí. Bueno, fan molta por.
Els de Boston Dynamics.
Sí. Pues és que...
Bueno, però, vale, però allí t'has de fixar amb el moviment que han aconseguit.
Jo penso en Terminator. Jo penso que he viscut molt les pel·lícules que he vist darrere la meva vida i penso en la rebel·lió de les màquines i penso que necessitem un John Connor perquè
sí.
El fill està cerca.
Home, a veure, a la que aparegui algú que ve del futur, tremola ja, eh?
Ah, com saps que ja no hi ha gent que ve del futur? No.
També tens raó.
Ara ens fliparem aquí un divendres al matí.
Sí. Vinga, Megan. Vale. Thriller. Terror.
Doncs bé, en aquesta pel·lícula, un enginyer de robòtica d'una empresa de joguines construeix una nina realista que cobrarà vida pròpia i que, òbviament, es rebel·larà contra alguns dels humans de manera violenta, perquè, clar, és un thriller de terror. No farem aquí com si fos un Furby, no? Todo mal. Doncs bé, Operación Fortune, El gran engaño, és una comèdia thriller d'acció, és a dir, la nova pel·lícula de Guy Ritchie. L'agent de l'MI6 Orson Fortune, a qui dona vida a Jason Statham, i el seu equip recluten a una de les estrelles de cinema més importants de Hollywood, el Josh Hartnett, que feia temps que no el veiem a la gran pantalla, almenys jo feia temps que no el veia a la gran pantalla, i que es conserva força guapet, eh? Perquè, bueno, pues, aquest actor els ha d'ajudar en una missió encoberta per rastrejar i detenir la venda de noves tecnologies d'armes mortals a les mans del multimilionari Greg Simons, interpretat pel Hugh Grant.
El Hugh Grant,
Que Hugh Grant és gran, ja.
Sí, però ara de gran fa cara de dolena.
Fa mig dos pel·lícules, també.
Millors.
Sí, m'agrada més ara de gran.
A mi també. A mi també, per això ho dic.
M'ho passo molt bé. Bueno. Sí, crec que ha après a actuar, al final.
Bueno, no
després
sé.
De tants anys.
No, però potser ha sortit de certs papers que feia habitualment.
Que deixi bueno, no de sé. Fer comèdies romàntiques i es dediqui a fer...
Pel·lícules.
No, bueno, a veure, que les pel·lícules, les comèdies romàntiques, és un gènere... A mi m'agraden.
Que sí, a mi també, però que estiguin fetes amb una mica de gust.
Home,
i de sentit.
No et pots queixar de
No.
Nothing
bueno,
Hill, per exemple.
Bueno, sí.
Quatre bodes i un funeral.
És una mica lenta, però bueno.
És que estem en ple segle XXI, allò segle XX, clar, hem de contextualitzar.
Sí, què vols dir, que ara són més ràpides les pel·lícules?
I tant.
Sí, Avatar 2, 3 hores. Si la gent
però
diu que s'adorm...
Però passen coses tot el rato, qui
s'adorm? La primera hora s'adorm.
Bueno, doncs pues perquè no la disfruten.
Et vas a dormir?
Jo no.
Vale.
I mira que anava cansadíssima, eh? No. Pensàvem a dormir, però no. En absolut, jo vaig entrar a Pandora i allí, bien.
Ahí estamos.
Sí.
Vinga, la estrena coreana de la setmana, que cada setmana hi ha una coreana aquí.
Sí, eh? És el que anava a dir-te, que des de fa dues o tres setmanes, o quatre setmanes, sempre hi ha una pel·lícula coreana d'estrena. Bueno,
perquè me marques la nacionalitat i dic, com és Corea? Hunt.
Otra vez. Hunt, caça l'espia. Doncs bueno, és un thriller d'acció.
A veure, Laura, és Hunt.
Hunt.
Caça l'espia. Claro. Que té així una mica de suspens. L'has de dir així, Hunt, caça l'espia.
Caça l'espia.
Bé.
És un thriller d'acció. Jo el tràiler només he vist que tiros i explosions, tot
bueno,
el rato.
Pues ja et va bé, també.
I un personatge, dos personatges només he identificat, que s'interpel·len l'un a l'altre. Tu eres l'espia, no? Tu eres l'espia. Pum, pum, pum. Uah, explosió. Sí, no sé. Llavors ens situem a Corea del Sud l'any 1980. Després de l'assassinat del president Park per l'agència d'intel·ligència coreana, l'exèrcit torna a fer-se amb el poder. Cop d'estat. En tota regla. Sí. Corea del Nord ho veu com una oportunitat per a una invasió futura i envia un dels seus espies. Dos dels càrrecs de seguretat sud-coreana tenen la missió de perseguir l'infiltrat. Així comença una terrible carrera contra el rellotge i bueno, la situació de les dues Corees està a la vora de la implosió i els dos agents, aquests dos que et dic que s'interpel·len, en el transcurs de la seva recerca doncs, trauran a la llum importants secrets que amenacen amb canviar el curs de la història del país. Però ja et dic, jo no he vist gaire diàleg, ni gaire negociació, ni gaire investigació. Bueno, o sigui, he vist més tiros.
Acció, acció.
Sí, sí, sí.
Vinga.
Vinga.
Marxem cap al Brasil, eh? Que...
Ai, ja m'agradaria marxar cap al Brasil ara mateix.
No, bueno, pues hauries d'anar... Hauries de veure documentals de futbol, que ha mort Pelé, ja t'ho he dit. Oh, perdona, a Brasil només es parla d'això avui. No?
Quina llàstima. Perquè mira que passen coses i a coses a Brasil.
Però no van guanyar el Mundial. On preferiries anar si ara et poses aquí damunt dos bitllets? A Argentina o a Brasil? Dos bitllets d'avió, vull dir, eh?
Tan. He estat els dos, ja, però...
Ja, però on preferies anar ara? Brasil o Argentina?
Pues Brasil.
Quin dilema t'he posat, eh? Va, anem a Brasil. Madalena.
Drama sobre el col·lectiu transgènere que mostra una realitat actual al Brasil. Un cos sense vida apareix en meitat d'un camp de soja vestit amb un vestit blanc impassible, no? Ningú sap qui va assassinar Madalena, una transexual, ni com ni per què. Vale? Té molt bones crítiques, aquesta pel·lícula. La veritat, he vist el tràiler i he pensat, uau, segur que ploro. Sí. Segur que ploro.
Ha fet guau.
Ha fet guau.
Vinga, que ens en queden tres.
Vinga, tindrem...
Des dels UK...
Des de UK arriba Living. Adaptació o remake a la britànica, de la icònica pel·lícula d'Akira Kurosawa, que potser no és icònica, però a mi Kurosawa doncs, m'ha acompanyat des de ben petit al llarg de tota la meva vida i per mi totes les pel·lis de
és
Kurosawa
icònica.
Són icòniques.
Vale.
La veritat és que des d'aquí faig una crida a que mireu les pel·lis de Kurosawa avui en ple segle XXI i vegeu tot el vitalisme que desprèn i no només això, vull dir... Ostres, té una poètica, Kurosawa. Ja, ara deixo de fer de pedant i de flipada, ¿vale? Llavors, és l'adaptació de la pel·lícula Vivir i Kiru de l'any 1952, ¿vale? O sigui, ja té més de 50 anys, aquesta pel·lícula. Bastant, més de 50 anys, quasi 70 anys. Bé, en aquest cas el guió està adaptat per Kazuo Ishiguro, que és el Nobel de Literatura del 2017, i està ambientada a l'època de 1950 a Londres, i bueno, la pel·lícula segueix el personatge de Williams, que és un veterà funcionari enterrat sota la paperassa de l'oficina, mentre la ciutat de Londres es reconstrueix després de la Segona Guerra Mundial. En rebre un demolidor diagnòstic mèdic, doncs buida el seu compte d'estalvis i es dirigeix a una zona de costa. Llavors, allí es promet fer dels seus últims dies un temps significatiu, però s'adona que no sap com fer-ho. Llavors, un misteriós desconegut el porta un altre cop a la ciutat i el William se sent intrigat per una jove companya de feina que sembla posseir la vitalitat que ella havia perdut. Amb l'ajuda de l'optimista col·lega, el Williams posa tota la seva obstinació a fer feliç d'una manera sorprenent a tota la gent del seu entorn. Sí, pel·lícules boniquetes, així... Ja, tu no l'aniries
no.
a veure.
Molt no.
bé. Vinga, seguim, pues. Tenim dos estrenes franceses, ara.
A veure.
Zoe i Tempestat, que és un drama que té lloc al món de la hípica. Llavors, la Zoe pues, ha nascut i ha estat criada entre cavalls i porta una vida feliç impulsada pel somni de convertir-se algun dia en jockey, en geret, igual que el seu pare, no? Llavors, el cavall preferit de la Zoe dona llum a un poltre, al qual anomenen Tempestat. Llavors, ella serà la primera a veure en ell el campió que la seva família ha estat esperant sempre. Tanmateix, un greu accident amenaçarà en posar tot això en perill, ja que la protagonista es queda en cadira de rodes i, bueno, és una història de superació i d'amistat entre humans i cavalls.
Mm-hmm.
No ho hem vist mai, això, eh?
No.
Doncs bé, segueixo amb El despertar de Maria, que és una comèdia romàntica que queda dintre del món de l'art com a transfons i que li dona un aire una mica més preciosista a la història. Llavors, la Maria, que és la protagonista, aconsegueix una feina a l'equip de neteja de la prestigiosa Acadèmia de Belles Arts de París i, bueno, llavors la seva vida fa un gir, no? Immediatament es porta bé amb l'excèntric conserge de l'escola que està obsessionat amb dominar els icònics moviments de ball d'Elvis Presley. Llavors, hi ha un vincle que creix entre ells i que trenca la solitud que Maria sent, tot i que està casada i tot, però bueno, i bueno, li fa redescobrir en si mateixa una sensibilitat a un món, a un nou món d'emocions, vale? També, pues bueno, està allí netejant el museu o el centre aquest de l'Acadèmia de Belles Arts i està flipant-se amb totes les obres d'art que es troba per allí. Llavors, s'atrevirà Maria a deixar-ho tot per gaudir al màxim de la vida i de l'amor?
Aquesta és la gran pregunta.
És que l'art fa aquestes coses. Tu vas a veure una pel·lícula i jo m'embarcaria en mil aventures, la veritat.
A Brasil, per exemple.
Brasil.
Per exemple.
O a Pandora, m'és igual.
Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda. Hem fet aquesta darrera revisió a les estrenes d'aquest 2022 i ja hem avançat les que estrenen la setmana vinent, o sigui, l'any 2023. Laura González, setmana vinent, que et dono festa.
Ja, ai, sí.
Fins després de Reis, ja. Vale. Després de festes i tot, eh? Molt bona entrada d'any.
Vinga, igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la una de la tarda, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, farem el sorteig dels tres premis màgics de Cadena 100, l'Espai Groc, i estarem nosaltres l'Armando Álvarez per fer la valoració del 2022.
La una, les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía Cope. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Seguramente si has escuchado que está bajando la luz, que la gasolina no está tan cara, al menos hasta que nos quiten el descuento este fin de semana. Pero luego vas al supermercado y todo está carísimo. Vas a tomar un café y te cuesta más. Sales a comer a un restaurante y pagas más por el menú del día, que sí. Esto es lo que refleja el dato adelantado del IPC, del Índice de Precios al Consumo del mes de diciembre. Nos dice que la inflación se modera al 5,8% en el último mes del año debido a una menor subida de la electricidad y a un mayor abaratamiento de los carburantes. Pero suben los precios de los alimentos. Y esto, lógicamente, tiene su reflejo en otra cifra, la de la inflación. Inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni los alimentos frescos. Esta se sitúa en el 6,9%, fíjate, más de un punto por encima del IPC. Y se coloca en niveles históricos, porque para remontarse a una situación parecida tenemos que retroceder en el tiempo hasta el año 1993, casi 30 años. Y esto es lo que preocupa a los expertos en economía, el que los precios altos acaben por enquistarse y, por tanto, quedarse con nosotros por mucho tiempo. Para el doctor en economía y profesor de la Deusto Business School, Máximo Cermelli, la situación inflacionista está claro que nos va a acompañar a lo largo de este 2023 que casi comienza.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente está ya arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
¿Y qué es esto de los efectos de segunda ronda? Pues no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, es decir, suben los precios y como todo cuesta más, se suben pensiones, por ejemplo, al mismo nivel. Te recuerdo que este año va a ser por encima del 8%, o también salarios, eso sí, a un nivel mucho más inferior. Y esto hace que la demanda vuelva a incrementarse y con ello suben de nuevo los precios de bienes y de servicios. Y la teoría económica dice que cuanto más persistente es la inflación, más peligro de segunda ronda hay. Y esto solo acaba trayendo más problemas porque con los precios altos, los hogares y las familias pierden poder adquisitivo y las empresas y la economía española en general acaba por perder competitividad. La buena noticia es que de momento nuestra economía parece resistir frente a otras de nuestro entorno, como es el caso de Alemania, Francia o Italia, que se van a tomar las uvas descontando una recesión para 2023. Aquí lo vamos a celebrar con la palabra ralentización y estancamiento, que visto lo visto, al menos en 2023, aguantemos. Pero además de los precios, hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuento ya con José Luis Concejero.
Crece la alerta internacional ante la apertura de fronteras en China después de 3 años aplicando una restrictiva política de COVID-0. El número de contagios se multiplica en el país asiático y España, Italia, Estados Unidos o Japón anuncian que pedirán un test negativo o el certificado de vacunación a los viajeros procedentes de este país. La policía ha desarticulado un grupo criminal que chantajeaba hasta con 200.000 euros a clientes de una web de contactos sexuales. Los 6 detenidos en Valencia y Alicante se hacían pasar por prostitutas y luego extorsionaban a los interesados con amenazas de muerte. Hoy, en la jornada de la Sagrada Familia, los obispos sitúan a la familia como lugar privilegiado de acogida y discernimiento de la vocación al amor y recuerdan su papel imprescindible en la formación de los hijos. Consideran que cualquier intromisión en este ámbito sagrado debe ser denunciada porque vulnera el derecho que tienen los padres de transmitir a sus hijos una educación conforme a sus valores y creencias. Y en la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha apelado al testimonio de los cristianos para hacer visible en nuestro mundo la fraternidad, la verdad, la justicia y la libertad. Ha pedido recuperar los valores como el sentido de la vida, el compromiso y también el esfuerzo.
Y en deportes, Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con última hora que tenemos en el Barça, ¿no?
El Barça que mañana juega a las 2 contra el Español en el Camp Nou. La pregunta era quién iba a sustituir a Lewandowski, que está sancionado con 3 partidos después de su expulsión en Pamplona. Pero, Víctor Navarro, ¿qué pasa con el polaco?
Pues que podrá jugar. Le han concedido la cautelar a Lewandowski, como había pedido el Barça, tras la sanción de 3 partidos impuestas por el TAT. El polaco es la gran novedad de la convocatoria de Xavi Hernández para recibir mañana al Español. Está hablando Xavi Hernández en rueda de prensa. Acaba de decir que llevaban toda la semana preparando el partido sin Lewandowski. Se han enterado durante el entrenamiento de esta mañana de que podría jugar y la alegría es máxima en la plantilla del FC Barcelona. También estará Ronald Araujo, que ha recibido el alta médica.
El Barça anuncia que Lewandowski podrá jugar mañana, pero ojo porque, según informa Isaac Fouto, la federación está estudiando esta cautelar porque es la primera vez que un club recurre a la justicia ordinaria este tipo de sanciones, aunque la federación cree que tendrá que acatar la decisión. Pendientes ahora de la federación y de la rueda de prensa de Xavi, la jornada de liga hoy sigue con 4 partidos. A las 9:30 el Real Madrid visita al Valladolid, 7:15 Celta, Sevilla y Cádiz, Almería, y a las 5 Getafe, Mallorca. Todo, por supuesto, en tiempo de juego. Todo en el día en el que el mundo del deporte y del fútbol sigue despidiendo a Pelé. En los partidos de la liga se guardará un minuto de silencio en memoria del brasileño.
Sigues en Mediodía COPE.
I ara escoltarem la glosa del bisbe Salvador Jiménez Valls des del Bisbat de Lleida.
La família, la pau. Estimats diocesans, les dues paraules que encapçalen aquest comentari setmanal es desperten a tots els cristians una gran emoció i un compromís singular. De vegades el calendari va al seu aire i fa coincidir en un mateix dia celebracions diferents, però amb una significació especial. Tots sabeu que el diumenge posterior a Nadal l'Església dedica una jornada a reflexionar sobre la família. En aquesta celebració experimentem amb més calidesa que mai l'alegria i la felicitat de la família quan ens reunim per recordar, per agrair, per conversar al voltant de la taula amb un fons musical adequat i unes veus infantils que completen la nostra satisfacció. I sempre al costat de la família de Natzaret, on Jesús neix, creix i prepara, i es prepara per manifestar al món la seva proposta de salvació i de pau. Per altra banda, la mateixa Església va instituir la Jornada Mundial de la Pau el primer dia de l'any que comença. Us comento un poc lo de la família en primer lloc. Us en puc dir ben poca cosa, tenint en compte que existeixen grans tractats d'estudiosos sobre la situació al llarg de la història i sobre la naturalesa, amor entre un home i una dona, respecte profund, procreació i obertura a la nova vida, encarada a l'educació i al creixement de cadascun dels seus membres. La família és, alhora, una realitat fundada en el matrimoni que és un sagrament les arrels del qual cal buscar-les en les paraules del mateix Jesús. Per als catòlics, la institució familiar és bàsica en el nostre ordenament conceptual, religiós i legal. A més del regal de Déu que ens ofereix, la família és valorada en totes les enquestes que es preen de ser científiques amb una puntuació extraordinària. Valorem tots la família. Treballem pels membres de tots i ajudem a que la família siga la gran ajuda que es manté a cada persona. I també la pau. Us demano a tots els catòlics que sigueu homes i dones pacífiques, que construïu la pau en el vostre veïnat, en la vostra família. Sabeu que cada any, el dia 1 de gener, el Papa fa públic un missatge. Enguany recordo la importància que té la salvació no individual, sinó col·lectiva. La pau mos porta també a reflexionar sobre Ucraïna i tantes guerres que hi ha arreu del món. Demaneu per la pau. Construïu la pau. amb el meu afecte i benedicció. El vostre bisbe, Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 9 minuts i mig per sobre de la 1 d'aquest divendres 30 de desembre del 2022. Tot seguit connectarem ja, com ja t'havia anunciat, amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per veure com acabarem l'any i per fer una mica de valoració del 2022, que donaria per fer tot un programa sencer, però ho haurem de condensar en uns minuts. També farem de seguida el sorteig dels tres premis màgics de Cadena 100. Estaran amb nosaltres la Merche Pinilla i el José Antonio García Barranco, i a partir de 2:15 aproximadament l'Espai Groc, on ja saps que t'explico i et complico la vida, perquè la vida, l'agenda, vaja, et complico l'agenda, no la vida, perquè hi ha moltes propostes per gaudir de cara al cap de setmana i a la propera setmana. Però abans de tot això, vinga, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Primer de tot, crec que està sortint el sol.
Sí.
Ja devem d'estar a per sobre dels 10, 11, 12 graus.
Sí, 12,6, imagina't. La tendència a empilar-se. Tenim per davant gairebé 3 dies, pues, que no semblaran gaire d'hivern. És a dir, podien, al migdia podrien arribar 15, 16. Ni una previsió pel dia 1, que sembla extraordinària, perquè seria rècord. El dia 1 sol ser un dia molt fred.
Sí.
I, bueno, jo he vist unes temperatures que no m'atreveixo a decidir-les. Perquè...
solia ser molt fred.
Bueno, marquen sí. Tendència, podien tindre 16, 17, 18.
Apa, venga.
A 18 graus seria important, fins i tot 19 en algun... Vamos, un dia s'assolellat, la boira poca, però no es pot descartar, perquè estem en plena temporada de boira, sí. A la que estem fent calma una mica, i avui nos estem salvant de poc a poc, perquè... Aquests passats dies les boires eren molt persistents, però en una zona relativament petita, de molt baixa alçada. És a dir, a l'aeroport de Lleida, 350 metres d'alçada, no n'hi havia boira. A Lleida, 150, 200 metres, tenien una boira molt persistent, com la de abans d'ahir, i també ahir, que després va marxar. I sembla que el cap d'any, pues, la nit, bueno, farà la fresca, però no farà fred. No glaçarà... fins i tot en les cotes altes del Pirineu. És a dir, que no hi haurà glaçada, serà una nit tranquil·la, no, algun banc de boira. L'únic petitesa seria la boira que hem de... Clar, si tenim boira a la carretera, hem de parar molt de compte.
Evidentment, evidentment.
Durant la nit, i no diguem aquesta nit de cap d'any, que potser tothom acaba veient una copa de més, i bueno, que haurem de parar compte.
No, la carretera, sisplau, s'ha de tenir cura, eh? Hivern, sí, estiu, de dia, de nit, com sigui.
I podria haver abans de boira, però no serà una boira tan espessa ni generalitzada com ahir, abans d'ahir, n'hi havia. És a dir, molt tranquil. Després, a partir del dia 2, sí que davallen les temperatures, però una davallada normalita, fins i tot també una mica per damunt de lo normal, però ja més fred. No arribarem a 10, 9, 10, 12 graus de màxima, les mínimes podien fregar els 0 graus, al Pirineu per sota, però és a partir del dia 2, sobretot el 3, 4, fins a res. No res de la tremont, no es veu cap fredorada ni més fred, no? No estem en aquesta situació.
Bueno.
És a dir, un temps tranquil per aquestes dates, gairebé el millor per la gent que vulgui estar en exteriors, dintre del que dona de sí aquestes dates. No?
Si seguim així, Armando, allò de dir, no, és que jo per cap d'any me'n vaig a països més temperats per no passar fred, ja no caldrà fer-ho, eh?
No, pues el pas que anem, sobretot,
bueno.
La plana de Lleida, que normalment en boira i fred, pues, clar, jo veies estos dies que havia tanta boira espessa, veies les webcams de Cambrils, de Palma de Mallorca, del Pirineu,
sí,
que bé que estan allí,
clar.
Que estan arribant a la costa 20 graus.
Sí.
I sense vent, tenia una situació de calma.
Armando, anem a parlar del 2022, perquè ja, si ens aneu escoltant cada setmana, ja sabeu que cada vegada que hem acabat un mes, l'Armando ja ens ha fet un resum de cada mes, i jo crec que cada mes d'aquest any, llevat del mes de gener, pel que he vist, ha estat per sobre de la mitjana.
Sí, bueno... març i abril van estar gairebé al voltant de la mitjana, 02 febrer va estar per sobre, i a partir de febrer, a partir del mes de maig, que va ser rècord, per tots els mesos han estat molt per sobre. Fins i tot també desembre, Desembre està acabant amb 2,3 graus per sobre de la mitjana. Sí que haurem notat fred, sobretot perquè hi ha hagut una aclimatació. Jo veia la gent a Lleida i altres llocs que he estat fora la setmana passada massa, amb massa roba a sobre de la que correspondria per
ja, clar,
les temperatures que feia. Hi ha un procés d'aclimatació a la calor que després quan ve un fred, que ja havies viscut altres anys, però en aquell moment no estàs fred. És a dir, el mes de desembre també està per sobre. I luego, maig, rècord. Juny, rècord. Juliol, el segon, que és de rècord. Agost, rècord. Setembre no, va quedar el DC de 84. Octubre, el rècord més fort de tots, perquè va gairebé 4 graus per sobre de la mitjana. I en novembre, rècord. Desembre, no és rècord, sembla que queda el 11 o el 12 per aquesta banda, però també dins de la... I l'any, el gràfic de tots els anys, des de 1939 fins aquí, pues veus que va pujant a poc a poc, i la punta més elevada, però molt, molt, és la de l'any 2022, que en surt una mitjana de 17. Mai havien passat el 17 graus. És a dir, la més alta era el 2011, 17,2, i aquest estem en 17,2. És a dir, traure un grau en una mitjana anual, que són moltes mitjanes de tots els dies de l'any, és moltíssim.
Sí.
No, esperem que no... Teòricament no s'hauria de repetir, no hauríem de viure un any com aquest.
Teòricament.
Però ja veurem, teòricament. Totes les previsions... fins i tot que es van fer el 2003, que només passaria cada 500 anys, doncs va passar al cap dels 19 anys. És a dir, que no podem...
De totes maneres, tu sempre ens ho has dit, Armando, i ho saps millor que ningú, el temps també és molt cíclic. O sigui, pot arribar... Ara, jo què sé, m'ho invento, que el 2023 torni a ser un mes més normal de temperatures i després tornar a tenir una pujada, perquè la meteorologia no ens l'hem de mirar amb aquesta, amb aquesta dimensió tan petita d'un any o dos anys, ens l'hem de mirar allò 50 anys, 100 anys, eh?
Realment, és que la situació que es diu sinòptica, és a dir, la situació de les borrasques i els anticiclons, han fet que, i aquest desembre ha continuat igual, moltes borrasques s'han situat a l'oest de la península ibèrica, entre les Canàries i Galícia, sí, una mica més amunt, en l'Atlàntic. Ara ha plogut i està plovent moltíssim, i plourà moltíssim al cap d'any a la zona de costera de Portugal i de Galícia. Però molt, estem parlant de centenars de litres que estan acumulats. I només aquella franja plou molt, que els vents són subtropicals de l'Atlàntic Sur o més per sota de la zona de Canàries, i ens arriba aire més temperat a tota la península Ibèrica i a tota l'Europa Occidental. És a dir, el cas de Lleida és generalitzat. Ara veia ja les dades de fins i tot a la Vall Fosca, que és força frescota, no? Per no dir presa, també no porten tant ventall d'anys, però tenien l'any més càlid, i suposo que a Barcelona, quan vagin sortint l'anàlisi de dades, pues tota bona part d'Europa, sobretot França, també Andorra, bueno, han viscut l'any més càlid de tota la vida, fins que la persona tingui més de 90 anys. És a dir, teòricament hem viscut l'any més càlid de les nostres vides.
Déu-n'hi-do. Escolta, Armando Álvarez, que tinguis una bona entrada del 2023. La setmana vinent et dono festa, sí, perquè no tenim la programació local,
sí.
Però després de Reixos hi tornem, el 10, en el teu cas, el 10 de gener, tornem-hi, i a veure com es presenta aquest mes de gener del 2023.
A veure com es presenta el gener, que recordem que l'any passat va ser el mes fred, va haver 24 dies de gelada, enguany ha gelat un dia al mes de desembre, sí, en 0,1 sota 0.
Imagina't.
Pràcticament res.
Però si l'altre dia vaig matar mosquits a dins de casa. Mosquits, sí, d'estiu.
Sí. Imagina't.
És que, no, és que no pot ser. En fi, Armando, una abraçada molt gran.
Bon any a tothom, sobretot a mantenir i conservar la salut.
I tant que sí.
L'únic important.
Ens escoltem, Armando. I nosaltres el que fem és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida ràpidament, va.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ràpidament, perquè avui hi ha ple a l'Ajuntament de Lleida i aquest ple, entre d'altres coses, ha desestimat la reclamació dels promotors de Torresalses, Promenar de Lleida, per als pressupostos municipals de l'any 2023. És un tema que vam tractar aquí a la tertúlia dels polítics el dimarts i que ahir també
En vam parlar amb el Xavi Palau a l'entrevista que vam mantenir i que tot semblava indicar que aniria per aquí la història. La desestimació de la reclamació ha rebut els 11 vots a favor de l'equip de govern d'Esquerra i Junts i també del Comú de Lleida. S'ha de tenir en compte que no podien votar ni l'alcalde Miquel Pueyo ni la tinent d'alcalde Jordina Freixenet, tots dos d'Esquerra, ni el tinent d'alcalde Toni Postius de Junts per Cat, al estar encausats per demandes presentades per Promenade. En contra de la desestimació hi han votat el PSC i els regidors Ángeles Rives i José María Córdoba. I ha rebut 4 abstencions del Partit Popular, Ciutadans i el regidor no adscrit Sergio González. Recorda també que la ciutat de Lleida, el Bisbat, ha materialitzat la cessió gratuïta de 7.874 metres quadrats del Turó de la Seuvella a l'Ajuntament, que d'aquesta manera, entre d'altres coses, podrà tornar a licitar, aquesta vegada de manera legal, el servei del bar de la Sibila, una concessió que segueix, que ha gestionat en els darrers anys, tot i no ser titularitat de l'Ajuntament, aquests terrenys, però vaja, que s'ha estat fent i ja està. I també recorda que a Ponent, a la província de Lleida, tanquem l'any amb 7 morts de manera criminal, que és la xifra més alta en els 11 anys que els Mossos tenen registres. Són xifres, això no és interpretable, no és mira-t'ho com vulguis. Mira-t'ho com vulguis, són 11 morts, són 7 morts, perdó, de manera criminal. I ja saps que l'activitat d'obres a Prat de la Riba es va aturar, es va recuperar un dels dos carrils tallats, tot i que un i la zona d'aparcament segueix tallada, i que les obres, doncs, després de les festes, hi tornaran. Són obres que a priori van incloses dins del paquet per activar la zona de baixes emissions de la ciutat de Lleida, que tal com va votar el Consell de Ministres, el govern espanyol, ha d'entrar en vigor el proper 1 de gener a totes les ciutats de més de 50.000 habitants, com és el cas de la ciutat de Lleida, on ja t'avanço que no entrarà en vigor perquè ni s'ha pensat, ni s'ha planejat, ni s'ha fet res de res. A més, no perdem de vista que hi ha eleccions al mes de maig i no hi ha ningú a cap ajuntament que vulgui carregar amb aquesta responsabilitat d'activar aquestes zones de baixes emissions, sobretot als llocs on ni s'ha pensat o el poc que s'ha pensat s'ha fet de manera descuidada, imprecisa i sense tenir en compte a tothom i, sobretot, sense donar alternatives reals i des del primer dia. Perquè jo allò de no, espera, que no us deixo entrar a la ciutat, però tranquils que farem pàrquings dissuasoris a les entrades. Sí, però els farem quan? Quan? I quan entraran en vigor? I quan em costarà? Bueno, no, tranquil, això ja en parlarem. És que no em serveixen. Aquestes històries no serveixen absolutament per a res. Tu digue'm quan, i llavors ja en parlarem si em sembla bé o no. Vinga, fem una pausa ràpida i de seguida ja fiquem en marxa aquest concurs del sorteig dels 3 premis màgics de Cadena 100.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que acabem l'any d'una manera doncs habitual i jo crec que és força maco. Ja ho sé que els Reis arriben la nit del vespre, del dia 5 de gener, i que aquella nit estan repartint regals. Nosaltres ens avancem una mica, per què no? Ja saps que tenim en marxa la campanya dels 3 premis màgics de Cadena 100,
que durant un parell de mesos ha estat en molts establiments, que has vist el cartell a l'entrada i que segurament has omplert la teva butlleta i que ara farem el sorteig. Amb nosaltres, com sempre, la cap de publicitat de COPE, Cadena 100 i Rock FM, la Merche Pinilla. Merche, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també el José Antonio García Barranco. José Antonio, què tal?
Bueno, que és un plaer sempre estar al teu costat, que sé que ets un dels millors locutors que tenim a Catalunya. I lo dic de cor, eh?
Ya, hemos empezado a dar regalos, ya, José Antonio. En fi, Merche, més de 10.000 butlletes amb aquesta campanya dels 3 Premis Màgics de Cadena 100, que de manera ràpida anem a explicar en què consisteix.
Sí, bueno, ja, jo crec que ja és un clàssic. Els nostres oients segur que ja sap del que parlem. Sortegem 3 premis entre 3 persones i per gastar en 3 dies.
Molt bé.
Repartirem més de 2.300 euros en premis entre els 3 guanyadors. I, bueno, jo crec que són els millors reis.
Els han de gastar abans del Dia de Reis.
Efectivament, per gastar el 2, el 3 i el 4 de gener. Clar, els 3 premis màgics de Cadena 100 per gastar en 3 dies.
Jo ja et dic que molts d'aquests regals, la gent, són dels que han vist a les llistes, a les cartes dels Reis. Per tant, bé. Escolta, anem a recordar, com sempre, perquè al final són els protagonistes i gràcies a qui podem tirar endavant aquestes activitats, aquestes iniciatives, que són els comerços que any rere any segueixen confiant en nosaltres.
Sí, bueno, doncs fem l'agraïment a tots ells. A Rinascimento, Mobiliari i Decoració.
A Pere Anton, Vehicles Multimarca.
Restaurant La Cuina de Martí.
Cal Benito Restaurant.
Cuina Expert.
Magatzem Santa Creu.
Bar La Mitjana.
Descans Lleida.
Mobles Pardinyes.
Floristeria Canales.
Braceria Escofet.
Peixateria Ledesma a la Bordeta.
Nou Parador Gualda.
Barberia Federico.
Josa i Gassó.
Cuchilleria Blanco.
Cafeteria Restaurant Gourmet Real.
Federòptics La Mitjana a Pardinyes.
Màrius Joiers.
Bar Restaurant El Segre.
René Flor, la botiga de les espècies.
La rellotgeria i joieria Ortiz a Capon.
Xutgol.
Mobles Àguila.
Màquines de coser, bordar i planxar.
Foto Índex.
Fruites i verdures Benavall.
Pneumàtics Molins.
El Rincón Ibérico de Jabugo.
Babas House.
Cortinatges Àguila.
Bar La Parra i La Cuina de la Padrina.
Xabela Llenceria.
Central Pa.
Univers del Nadó.
I Petit Esotèric.
Escolta, agraïment a tots ells, que alguns repeteixen, d'altres s'incorporen, i al final són ells, eh? Gràcies a ells doncs podem tirar endavant tot això. Que n'heu dit? Quants n'heu dit? N'heu dit 30 llargs?
36 participants col·laboradors, establiments col·laboradors.
36 establiments que confien en nosaltres, que jo crec que... No sé si hi ha d'altres mitjans que tinguin tant volum de comerços a Lleida. En fi, escolta, que al final... A cada establiment havia una butlleta, un cartell, i tenim aquí ara una urna enorme, una caixa, vaja, amb més de 10.000 butlletes, de les quals en traurem 3. Jo crec que proporcionalment tens més possibilitats de que toqui aquí que a la Loteria de Nadal. I a la Loteria de Nadal tothom juguem, no? Doncs escolta, aquí perfecte. Per tant, anem a traure 3 butlletes que seran les 3 persones que durant 3 dies podran gastar aquests diners, i després traurem a 3... suplents, per si de cas, perquè la Merche d'aquí re un minut, quan surti d'aquí l'estudi, us truque, heu de contestar al telèfon per poder formalitzar doncs aquests premis. Merche, tens una butlleta a la mà.
Sí, ja tinc una a la mà.
Vinga, primer.
El primer afortunat és la...
Espera. A on ha omplert la butlleta?
Ah, vale, perfecte. Ha fet la butlleta a Cortinatges Àguila.
Vinga, Cortinatges Àguila.
I l'afortunada és la Mercè Nicolàs.
Mercè Nicolàs.
O sigui que enhorabona a la Mercè.
Ja està, Mercè, si ens escoltes, ja està, ja t'ha tocat. Ja no hi ha més sorteig i tal. Ara això sí, trucarà a la Mercè i has de contestar, eh? Vinga, segona butlleta.
Segona.
Mare de Déu, com està l'estudi ple de butlletes. Com està l'estudi ple de butlletes. Vinga, Mercè, una mateixa, aquesta. Aquesta que baixa volant, aquesta.
Aquesta.
A on ha comprat?
Sí, lo ha fet a la Cuchilleria Blanco.
Molt bé.
I és l'afortunada la Maria Naval.
Maria Naval, també. No
enhorabona, crec que, també.
Que t'esperis ja més històries. Ja t'ha tocat. I ara anem a per la tercera.
Venga, anem cap a la tercera.
A veure. Tornem a tirar butlletes amunt. Cauen. Merche, una. N'has d'agafar una.
Una.
Que clar, n'hi ha tantes. Aquí
venga,
està.
Aquí. Venga,
primer, on ha comprat?
Sí. a la botiga a Xabela. Xabela, llenceria, sí. I l'afortunada, a veure, és Julis Paola Gutiérrez Alonso.
Molt bé.
Enhorabona també.
Doncs aquestes són les tres butlletes guanyadores. Han comprat a Cortinatges Àguila, a Cuchilleria Blanco i a Xabela Llenceria. Són les tres persones que podran gastar aquests diners, aquest proper 2, 3 i 4. I nosaltres ara el que farem és traure tres butlletes reserves,
tres reserves,
per si de cas.
Correcte.
Però que no direm les dades perquè són reserves.
Una reserva més.
Amb el qual, nosaltres ja sabeu, així tanquem l'any amb les promocions des de COPE, Cadena 100 i Rock FM a Lleida amb aquests tres premis màgics de Cadena 100. Gastar-ho, gastaran després, ja l'any vinent, que és la setmana que ve, Merche Pinilla. Venga, i José Antonio García Barranco, com sempre, un plaer tornar-vos a veure aquí als estudis. Que tingueu bona entrada d'any.
Un plaer, Ricard.
Igualment. Bon any per a tots.
Te desitgem lo millor.
Este viernes
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Celta Sevilla, Cádiz Almería.
¡Qué jugadón!
Y Real Valladolid, Real Madrid.
Mira.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ate!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis hecho en el antiguo
Pontevedra. Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
La Navidad se vive también este año en 13. El 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Ara sí, ja que ens plantarem a les 2 de la tarda, és el darrer espai d'aquest 2022. No passa res, que la nostra temporada ja saps que és igual que les escoles, de setembre a juny. Per tant, la setmana vinent sí que és veritat que a nivell de programació local ja saps que no tenim, que no en tenim. Per tant, t'acompanyarà el company José Miguel Cruz des de COPE Barcelona. Però després de Reis, després de festes, després de tot, quan ja s'ha acabat tot, que semblava que havia de ser etern i que durava moltíssim i que tardava tant a arribar, doncs res,
ja quan s'acabi tot, el dia 9 de gener, dilluns, i tornem, eh? Però que encara no m'ha acabat, que encara ens hem de plantar les dues, i amb aquesta sintonia ja saps que ho fem amb l'Espai Groc. Sempre ben acompanyats, eh? Avui està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon últim divendres de l'any a tots els radioients.
Hem tallat bastant just, aquest dia 30 avui, eh? Ja està, eh? Demà ja s'ha acabat, el 2022. Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, que ens arriba la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja preparant raïms i aquestes històries.
Exactament, eh? El dia abans, el dia ja el compte enrere total. I com deies abans, iniciem gener, però de seguida l'any passa ràpidament, eh? És tremendo.
És que saps què passa? Que nosaltres, al no fer programació la primera setmana de l'any, quan t'incorpores ja és la setmana del 9 de gener, que acaba el dia 15, aquella setmana. Sí. Ja s'ha d'acabar la primera meitat del mes de gener. A veure, que s'han de viure tots els dies, eh? S'ha d'arribar fins llavors, però, en fi, que va així les històries. Molt bé, vale, són dates relativament complicades perquè hi ha moltes coses, però els equipaments de la ciutat, la majoria segueixen oberts i segueixen oferint-te grans propostes, eh? Com per exemple, Maribel, al Caixa Fòrum, els amics de Pixar que segueixen inamovibles a Blondel, a Lleida.
Així és.
No marxen,
No marxen, i que durant aquestes festes doncs continuaran a la sala d'exposicions del Caixa Fòrum Lleida, no? Només doncs afegir que tancarem doncs demà dia 31 per la tarda i el dia 1 estarem tancats, i el dia 5 tancarem doncs també per la tarda.
Bueno, ja va acabar el cava, clar. Sí.
I el dia 6, però tots els altres dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte i diumenge, doncs el Caixa Fòrum doncs estarà obert amb l'exposició que vam inaugurar doncs el passat setembre, que està rebent moltíssim públic familiar, públic adult, que durant aquests dies doncs ens...
Home, ara deveu de notar que la mitja d'edat pot ser baixa de visitants.
Sí, francament, Ricard, així és. Ha baixat importantment.
Ara us explico una interioritat, perquè no sé si és que anem a contracorrent. Ahir la meva dona i jo passàvem pel Caixa Fòrum i vam dir, mira, ja que anem sense nens, avui entrem. O sigui, imagina't, a l'inrevés del que fa la gent. Nosaltres anàvem sense nens, perquè jo ja l'he vist amb els nens l'exposició, però dic, escolta, fem-ho tranquil·lament, al nostre ritme. I la vam fer llavors. Vull dir que si ja l'heu fet, la podeu tornar a fer, que sempre acabes redescobrint alguna història. I llegiu els panells, que allí és on hi ha tota la informació.
Sí. Però, a més, també, quan ahir que vam tenir doncs l'oportunitat de coincidir, quan vas entrar doncs a la sala d'exposicions, s'estava duent a terme una visita per al públic familiar.
Una familiar,
no?
Vull dir, aquelles de voleu anar amb els petits de casa, doncs també ho tenen pensat al Caixa Fòrum.
O sigui, que és molt curiós, no? Deies, vam fer doncs una experiència doncs amb la meva dona, per no venir amb els nens.
Bueno, però és igual, els que havien no eren nostres. I llavors és diferent.
Això és molt important.
M'entens? És diferent. Tu segueixes concentrat del que estàs mirant, eh?
En fi,
els personatges del Caixa Fòrum, del Pixar, que estan al Caixa Fòrum, com neixen, com es desenvolupen, com creixen i com arriben a les pel·lícules. Això és el que t'explica aquesta exposició, eh?
Sí. Així és, i bé, l'exposició, com hem tingut l'oportunitat de comentar, doncs estarà oberta doncs fins al dia 26 de febrer. Cada dissabte a 6:45 oferim la visita adreçada al públic general. Demà, com dèiem, atès que Caixa Fòrum està tancat, no oferirem doncs aquesta visita, però sí doncs dissabte vinent, no? I també doncs diumenge vinent, o sigui diumenge dia 8 de gener, a les 12 del migdia tindrem també una visita adreçada al públic familiar, als nens i nenes a partir doncs de 5 anys en endavant. I també en aquells horaris de màxima afluència doncs de públic, com hem comentat en moltíssimes ocasions, el públic que visiti doncs l'exposició es trobarà doncs a la figura de l'educador de sala, aquella persona que podrà doncs orientar doncs el visitant en l'exposició, resoldre-li dubtes i qüestions.
És un entremig entre la visita guiada i anar sol.
I anar sol, sí, així és.
Però és una persona que t'atén quan necessitis.
En aquell moment, doncs, puntual.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. A veure, d'activitats, Maribel. Avui és divendres.
Avui demà, és divendres.
Demà és un dia que no. El dilluns, perdó, el diumenge és dia 1. Esteu tancats. Però el dia 2...
El dia 2...
Arriba la ciència.
Arriba la ciència al Caixa Fòrum. No solament arriba...
Però el 2, el 3 i el 4.
I el 2, el 3 i el 4. No solament arriba la ciència al Caixa Fòrum, sinó que també arriba, doncs, un taller de construcció que porta per títol Megalòpolis, però crec que no paga la pena, doncs, de parlar-ne.
Ja el tens ple.
Perquè ja el tenim exhaurit. És un taller que el fem el dia 2, el dia 3 i el dia 4. Però, com molt bé tu deies, no? També arriba, doncs, la ciència al Caixa Fòrum, que val a dir, doncs, que és un dels grans protagonistes, no? I llavors, doncs, oferim, doncs, un taller que porta per títol Sorprèn, però ciència. L'oferirem, doncs, els dies 2, 3 i 4. L'oferim en format auditori, no en format aula, amb l'objectiu, també, de crear, doncs, un espai, doncs, diferent, no? Un espai en el qual, doncs, hi pot en primera instància hi poden participar, doncs, més nens, però per altra banda, doncs, es tracta, doncs, d'un taller que té aquest caire, doncs, de show, no? Aquest caire, doncs, demostratiu, no? Per tant, doncs, col·locarem, doncs, la taula de ciència a l'escenari de l'auditori de Caixa Fòrum Lleida, i a partir d'aquí, doncs, a través, doncs, aquest taller, doncs, descobrirem els comportaments, doncs, inesperats de tots aquells fenòmens i aquells materials que ens envolten, no? Nosaltres, doncs, en la vida, en la nostra vida quotidiana, moltes vegades, doncs, hi ha molts sons que nosaltres no percebem a través, doncs, de l'oïda, o, per exemple, doncs, la radiació. I llavors realitzarem, doncs, un seguit, doncs, d'experiments, per tant, de descobrir aquells comportaments d'aquells materials que són comuns i d'aquells altres que no són tan comuns, i a través, doncs, de sensors, a través, doncs, d'aparells, descobrirem quins són els seus comportaments i que són elements que ens envolten i que estan, doncs, al nostre abast, no? Aquesta activitat, doncs, serà conduïda, doncs, per un educador del Servei Educatiu de Caixa Fòrum Lleida, i val a dir que serà, doncs, una activitat molt, 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 molt participativa. I bé, si no recordo malament, la sessió del dilluns gairebé ja la tenim exhaurida.
Te'n queda una.
Oi que sí?
Te'n queda
sí,
una.
Sí, queda una plaça.
No, ho acabo de mirar.
Una plaça, una
vull
plaça.
Vull dir que podeu córrer ja pel dia 3 i pel dia 4,
sí, sí,
que
perquè
queden unes quantes més, eh?
Unes quantes més, però poquetes, perquè una cosa que sí que hem detectat és que el públic té moltes ganes de fer coses, d'experimentar, de fer. Per exemple, la setmana passada vam oferir, doncs, un espectacle magnífic que porta per títol Alma, i també, doncs, les entrades, vam oferir, doncs, dues sessions, una a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda, i les entrades també ens van volar.
Sí, sí.
Vam oferir, doncs, l'última pel·lícula d'aquest cicle, doncs, que hem dedicat, doncs, a Pixar, la pel·lícula Coco, i també, doncs, vam tenir, doncs, moltíssima afluència.
Aquesta me la vaig perdre, al final, que hi volia anar, tenia moltes ganes, però al final l'agenda és el que és, i es va complicar la història i no vam poder anar-hi, però m'ha agradat veure aquest cicle de pel·lícules de Pixar, en versió original, que sembla estrany, perquè és animació, i dius, sembla que no en trauràs massa, però sí, té la seva història, i després la pantalla gran.
La pantalla gran. Realment ha sigut molt curiós, perquè el tipus de públic que ens ha acompanyat en aquestes quatre sessions, perquè hem fet una sessió a raó d'una, doncs, al mes, i que vam acabar, doncs, amb Coco, ha sigut, doncs, molt, molt eclèctic, no? Des de públic adult, fan acèrrim de Pixar, fins als més petits, doncs, de la família, no?, que s'introdueixen, doncs, en aquesta experiència d'anar al cinema...
És que és el que té Pixar,
de seure't, sí, sí.
Que no és allò... No, pel·lícules per nens. No. Es pots veure a
per
tota l'edat.
Per a tots els públics, com l'exposició que tenim al Caixa Fòrum, que és una exposició per a tots els públics.
Efectivament.
Els públics.
Maribel, escolta, si vols, anem a avançar cosetes del gener,
sí,
que ja en parlarem
quan tornem
de vacances...
Sí.
Però t'ho dic perquè, per exemple, estava mirant ara les properes activitats i el 14 de gener, que serà pràcticament la setmana que ens tornarem a veure, o sigui, ens veurem el 13 de gener, l'endemà ja estarem parlant d'aquesta activitat, però la podem avançar ara. Vols viatjar amb mi?
Sí. pugui viatjar amb tu. És un espectacle familiar, un concert familiar que té com a protagonista doncs, la música i que viatjarem a través doncs, de la història de la música, a través d'un quartet de corda doncs, molt especial. Ens traslladaran doncs, a peces doncs, de Mozart, ens traslladaran amb aquells salons rococós i viurem doncs, com el públic doncs, sentia doncs, la música en temps de Mozart, però també ens traslladarem doncs, al món dels musicals a través doncs, de temes de Bernstein o ballarem doncs, la samba. És un concert familiar que oferirem doncs, el dia 14 de gener i 21 de gener i a les 6 de la tarda i és un concert familiar que té una durada aproximada doncs, de una hora i realment doncs, és el concert que estrena doncs, la temporada familiar de CaixaForum Lleida d'aquest 2023.
Sense deixar de banda la música, el cicle que ja coneixeu de Trobades Am, el dia 19 de gener, que és un dijous, teniu la trobada amb una cantant.
Amb una cantant molt, molt, molt nostrava i molt coneguda, és Trobades Am Su. Sí, sí. I bé, l'hem convidada doncs, el dia 19 de gener, a les 7 de la tarda, i ella ens explicarà doncs, quina ha estat doncs, la seva trajectòria doncs, musical. No? Ens explicarà doncs, com ella, doncs, des de molt petita, doncs, es gravava doncs, els vídeos, fins i ens presentarà doncs, algun dels temes del seu últim disc, doncs, Karaoke. Però sí que a mi m'agradaria doncs, destacar que aquest cicle que porta per títol Trobades Am, en el qual doncs, una vegada doncs, al mes doncs, convidem doncs, amb un jove creador, enguany doncs, introduirem una novetat. La novetat és que comptarem doncs, amb la presència de Javi Menós. Javi Menós doncs, és periodista i el tindrem doncs, en cadascuna doncs, de les sessions perquè ajudarà o amb el públic intentarà doncs, dinamitzar doncs, la sessió. No?
Molt bé.
Hem confiat doncs, en una persona doncs, molt coneguda a nivell doncs, mediàtic i amb una persona doncs, de Lleida, amb el Javi Menós, i s'estrena doncs, amb la trobada que, com dèiem, doncs, tindrem el dijous, dia 19 de gener, a les 7 de la tarda.
I amb aquest periple d'avançar cosetes, mira, ens n'anem el 24 de gener.
El 24 de gener...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Perquè iniciarem doncs, un cicle doncs, de conferències en el qual els protagonistes seran les grans figures de l'òpera. I començarem doncs amb una soprano doncs molt entranyable i molt molt nostrada com és Montserrat Caballé, no? Mm-hmm. Tindrem a Marcel Gorgori, que és un gran especialista doncs en música i que d'alguna manera no és la primera vegada que el tenim doncs al CaixaForum. I doncs, a través doncs, d'aquest cicle doncs, de conferències que, com dèiem, doncs, iniciem el dia 24 de gener, ens anirà doncs, desvetllant aquestes grans figures de l'òpera, del món de l'òpera.
Molt bé. Doncs tot això ho teniu a caixaforum.org/Lleida, allà teniu tot l'avançament. Us l'hem explicat aquí. La setmana vinent no tenim espai groc, però després hi tornem i, evidentment, ho tornareu a tenir tot aquí. Us ho explicarem cada divendres a l'espai groc. Maribel, gràcies.
A vosaltres.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja estem a l'Auditori Municipal Enric Granados, Roser, sense la Pruden.
Sí, comencem una nova etapa.
I he pensat tota la setmana, a més, em va agradar que al final es decidís a venir. Anem a explicar interioritats d'aquelles que no veieu, perquè minuts abans de començar la Prudent estava molt nerviosa. A més, va dir el que diu molta gent, és que jo no ho sabré fer. És que jo no, jo li vaig dir, perquè això és asseure's i parlar, que és el que fem, no? Sí, home, però clar, els micròfons i tal, la gent... I al final, perfecte.
Sí, la veritat que va sortir i ja estava molt feliç, molt contenta. Clar. A més, t'he de dir que durant aquell dia i els dies després m'anava trucant i m'anava dient que havia anat, per exemple, al Plus a comprar un fos i la gent que t'ha escoltat a la ràdio, que veus? Molt bé, que quina gràcia. Diu, clar, diu, jo vaig amb el meu home, i diu, sembla que si t'ha estat parlant tothom, què està passant aquí entre les xarxes i això. Per tant, molt bé. I també t'he de dir que el comiat final va ser aquest dimarts al Festival de Balsos i Danses, que està pleníssim, va estar rebentat, va estar molt bé. Doncs la Puri, per tancar temporada i obrir-la, diguéssim, va dir unes paraules a l'escenari i el fil conductor va ser la Prudent. Clar. I la Prudent estava entre el públic, va fer aixecar, li va dir unes paraules, clar, ja va ser, pues clar, tronador, no? Vull dir, ja va ser com un final de festa per ella, que vull dir que al final, no, estem molt contents perquè tot ha sigut molt bonic, ha anat molt bé, tal com preteníem, no? Vull dir, el final de la seva feina i tal ha vingut acompanyat per totes les mostres d'afecte que es mereix realment. Vull dir que estem molt contents i satisfets, sí.
Doncs escolta, anem a fer també una mica d'avançament, perquè vosaltres aquestes dates sí que esteu fent un parèntesi.
Sí, l'activitat pare, després de tota la frenètica activitat que hem portat, val a dir que avui encara l'equipament està obert, la taquilla estarà oberta de 5 a 8, com cada divendres. A partir de demà tanquem equipament, és a dir, l'auditori està tancat la setmana vinent, tornem a obrir oficines, tota la gent hi treballarem a partir del dia 9, dilluns, però també hem de dir que per tal que es puguin seguir fent les compres, regals, perquè els reixos puguin seguir triant concerts i espectacles i elegint tots els llistats de desitjos que tinguin a les seves cartes, doncs la taquilla de l'auditori romandrà oberta la setmana vinent amb els horaris habituals, és a dir, dimarts i dijous de 10 a 12 del migdia i de dimarts a dijous, perquè el divendres és festiu, és dia 6, per tant, de dimarts a dijous, de 5 a 8.
Molt bé.
Per tant, la compra també es pot fer online, com sempre, però la taquilla romandrà oberta, però la nostra activitat, l'activitat de dins, l'engranatge, parem, tanquem, recuperem forces i tornem el dia 9.
Tornem el dia 9, igual que nosaltres, també, aquí a la ràdio, tornem el dia 9, i per tant, l'Espai Groc proper tindrà lloc el divendres 13. Mira, divendres 13, no ho havia mirat.
Bon dia, un gran dia.
Començarem bé el 2023 amb divendres 13, i que estareu a dos dies d'un espectacle a l'auditori, que sé que et fa molta il·lusió dir-ho, i a més a mi m'encanta escoltar com ho diu la Rosa.
Sí. Però
com es diu?
Mira, l'Elisabet Leonskaya, que vindrà...
Que bé, que ràpid ho diu. Jo és que començo a veure aquí cas i jotes i ja dic, a veure com ho pronunciaré això.
Sí, però això és també de tant dir-ho, Ricard. Si ho tinguessis que dir i escriure tantes vegades com ho he de fer jo, t'asseguro que ho diries perfectament, també. El dia 15, diumenge 15, tenim el primer concert de l'any a l'Auditori, obrim temporada de concerts amb aquest magnífic concert de la Franz Schubert Filharmonia, aquesta grandíssima orquestra que ve acompanyada de la gran dama del piano, Elisabet Leonskaya, que amb 75 anys segueix en actiu, segueix sent una pianista fabulosa, especialista en Mozart, i ens tocarà el concert número 12 de Mozart, que és una bellíssima composició de Mozart. Això també vindrà, la primera part serà aquesta, i la segona part, la Franz Schubert, ens tocarà... la cinquena sinfonia de Schubert. Per tant, és un concert que és d'aquests que dius, sí, és el primer de l'any, però és el... imperdible, també. Comencem d'aquest, no us el podeu perdre de cap de les maneres.
És que
no.
quan l'has començat a explicar, la Maribel ha fet amb silenci.
Sí.
Perquè la Maribel...
Ja el tens agendat, no, Maribel?
Sí. El tinc agendat, però també tinc agendada amb una altra proposta, que no sé si la Roser avui en parlaran, que es durà doncs uns dies després, de dansa contemporània,
sí.
Que la veritat
el plancton.
Promet.
Sí,
el plancton.
Sí. Això serà el dia 15, aquest que ho diem.
Disculpeu,
que
ara us he fet...
En absolut, no, Maribel, per això anem comentant.
Sembla que caigui molt lluny, però és que és allò, entre que la setmana aquesta no hi som i quan tornem és ja.
Serà arribar i moldre, que dic jo.
Sí.
També abans d'entrar al plancton, anem una mica enrere. El dia 15 és el concert, però el dia 12, dijous 12 de gener, a les 7 del vespre, tindrem una conferència que ens servirà per entendre i comprendre millor el concert del dia 15. Dijous 12, a les 7 de la tarda, sala 2 de l'Auditori, la sala de cambra, entrada lliure i gratuïta per tothom. En Ramon Andreu, que és pianista, compositor, professor del Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida, ens oferirà una xerrada sobre Mozart, l'art de jouer el piano. Jouer, perquè jugue amb aquesta paraula que en francès vol dir tocar, jouer, no? Jouer el piano. Ens parlarà de Mozart, sobretot va indicat i absolutament assenyala el concert que ens oferiran el dia 15 i sobretot la composició que tocarà i ens oferirà l'Elisabet Leonskaya. Per tant, com sempre diem, són concerts del cicle que ja vam endegar fa un parell d'anys. Parlem de música, una eina per anar de concert, que el propi nom del cicle ens indica que volem amb aquest cicle. És a dir, explicar de la millor manera, més senzilla, més clara, més simple possible, els concerts per poder-los gaudir molt més del que ja es gaudeix sense entendre gairebé res, per entendre. És a dir, és el que jo sempre dic, no cal saber molt de música, no cal entendre la música clàssica, no cal ser cap especialista en res, és venir, sentar-se, com parlàvem l'altre dia amb la Prudent, i escoltar i deixar-se portar. Però si a més tens tota una càrrega de que t'han explicat, t'han ensenyat, t'han parlat del compositor, de la composició, de la manera de tocar, això es frueix molt més, evidentment. Per tant, això és dijous 12, divendres 15, concert. I llavors ens n'anem el divendres 20, que és el que ens deia la Maribel, Plàncton, del Ballet Contemporani de Catalunya. Dansa i música contemporània. Fem un espectacle transversal. Poques vegades es fa això a l'auditori. Per tant, és una proposta, és una oportunitat de veure una cosa diferent que moltes vegades se'ns demana també a l'auditori. Us l'oferim. Val molt la pena. Són músics i joves ballarins fantàstics, però joves, i que també ens presenten una proposta Plàncton que parla sobre la densitat del món, de la creació. És a dir, és una proposta complexa, però molt estètica també, i viniu perquè no cal entendre molt per deixar-se portar per la música i per la dansa. Serà un espectacle, com deies, d'aquells que també cal marcar el calendari. Divendres, dia 20 de gener, a les 8 del vespre. I està per tot tipus de públic. Familiar, jove, adult, tot tipus de públic per aquesta creació que us ben asseguro. També ja hem penjat també alguna mostra i algun exemple. Val molt la pena l'escenografia, hi ha uns tècnics de llums que ja estan treballant, i serà un gran espectacle, no us el perdeu.
Doncs mira, tot això ho teniu a la temporada Lleida.cat o també a auditoriEnricGranados.cat. Allí teniu ja... Vaja, ja, n'hi ha algun que, igual que li passa a la Maribel, que entreu ja i compreu l'entrada si és que us heu decidit, perquè es van esgotant, eh?
Sí.
Tot això ho teniu aquí, a auditoriEnricGranados.cat. La web sí que no tanca cap dia, vull dir que podeu comprar això. I del que dèiem abans, de cara als Reixos... Mm-hmm. Doncs, escolta, es pot regalar un abonament, es pot regalar... Perquè, a més, ho fiqueu bé, ara hi ha el de 3, el de 5, o a partir de 5...
I, a més, pots triar concerts, espectacles, obres de teatre, vull dir, el que et convingui, el que més bé et faci. Per tant, són abonaments d'aquests molt amplis, i, com tu deies, molt bé, per un regal és absolutament perfecte.
Que de coses ja estem plens, de coses, sí. Per casa. Quan dic coses, vull dir, aviam, si una persona necessita una cosa concreta, doncs vale, ja ho tenim. Però és que normalment, quan anem a fer un regal, sempre acabes preguntant al del costat o a la resta de la família, escolta, què necessita? I què et diuen normalment? No, és que no necessita res. Perquè afortunadament, en la majoria dels casos, doncs fa falta, no et fa falta res. De coses parlem. Doncs regaleu experiències, que de veritat que són d'aquelles històries. I després, si ho voleu rematar, amb qui li regaleu, quedeu a l'acabar i aneu a sopar plegats. I ja tanques un dia d'experiència total.
Sí, així fas el comentari, perquè està molt bé, clar, durant les sensacions que et provoca tant el cinema, moltes vegades ho parlem amb la Maribel, el cinema, les obres de teatre, els concerts...
Visitar una exposició, sobretot,
també.
Després te'n vas a fer unes patates, història...
O no cal que faci res, tot. Simplement que caminis i que parlis.
Bueno, unes patates, Maribel, jo... unes patatetes, eh?
Tot ajuda.
Però sí que és veritat que això, compartir experiències, la veritat que és un gran regal, no? Més si ho fas amb algú que coneixes, que ets amiga, que estimes, que... Clar, i que pots tenir una visió molt diferent o molt igual del que has vist, dels que has escoltat, del que has sentit, però això també ajuda.
Clar. Doncs res, que ens plantem a les dues. L'Espai Groc, amb propostes, com sempre, força interessants, de música, d'espectacles, d'exposicions, de cultura... Tot això ho teniu doncs, a les diferents webs i t'ho expliquem tots els divendres com hem fet tot aquest 2022. La nostra temporada radiofònica, que no acaba, però com que estem a final d'any, doncs ho anem a dir així. Ens tornem a veure el 2023, l'any que ve.
Moltíssimes gràcies
quina
per la
cosa
confiança.
Per dir-ho, eh?
Moltes
Home,
gràcies.
Faltaria.
I que tingueu una gran entrada d'any.
I tant, que sí. Una abraçada gran.
Feliç any nou.
I nosaltres que ja, que ens plantem a les dues, pràcticament. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que ha estat un plaer compartir amb tu aquests minuts de ràdio d'aquest 2022. El nostre curs radiofònic, ja saps, que no s'acaba aquí, però que l'any sí que s'acaba. I per això, doncs, l'acomiadem. La setmana vinent no tindrem programació local des de Cope Lleida i nosaltres ja hi tornem el dilluns 9 de gener, a l'horari habitual i amb tot l'habitual, Dilluns 9 de gener a les 12:20 ens pots tornar a escoltar des de Cope Lleida. Fins llavors escoltarem a José Miguel Cruz des de Cope Barcelona. Escolta, que acabis de passar un bon divendres. Aprofita el cap de setmana, la setmana vinent, els Reis i tota aquesta història. Vigila amb les begudes i els menjars, ja, com ens deia ahir el Christian Didier. I, per cert, que demà hi ha la Sant Silvestre a Lleida. Vigila també les restriccions viàries. I el dilluns dia 9 hi tornem. Una abraçada gran, molt gran. Salut. Adéu.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.